L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que des de la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre un dia més us fem arribar. Som a dimarts, primer dia del mes de juliol. Encetem, com habitualment fent cada dia, aquesta repassada, aquesta crònica informativa de la jornada, avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant d'aquesta publicació, la de la primera investigació científica internacional al voltant del projecte Castor i la crisi sísmica dels passats mesos de setembre i octubre. Un estudi que eleva fins al miler els sismes a l'entorn del Castor, pràcticament duplicant la xifra que fins ara s'estimava. La Fundació Terra Alta Segle XXI convenia amb l'Institut Català de la Salut prestar temporalment el servei de rehabilitació de tota la comarca a Gandesa, un servei que es comença a prestar avui, primer dia del mes de juliol. I en posta als serveis socials de l'Ajuntament, també avui, començant el mes de juliol, posen en funcionament el servei de menjador social infantil per tal de garantir que els infants de famílies amb pocs recursos tinguin les necessitats alimentàries bàsiques cobertes, com a mínim, fins que comenci el nou curs escolar. A Santa Bàrbara es crea una associació de discjòqueis. L'objectiu és buscar un espai de trobada i d'intercanvi de coneixements en aquesta disciplina artística. La nova associació farà la seva presentació oficial en el transcurs de les properes festes majors. El Consell Comarcal del Montsià organitza una nova jornada d'Estí Europa, adreçada als joves sobre mobilitat segura. I a l'Aldea tot és a punt per celebrar el proper cap de setmana la desena trobada de joves a l'Aldea 2014. Acabarem parlant de propostes festives. El proper cap de setmana, l'Associació de Veïns Serramar d'Alcanar Platja organitza les seues festes majors. Festes que enguany s'incrementen, es celebraran des de divendres i fins diumenge. Tres dies d'activitats. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja la crònica informativa d'este dimarts. Ho fem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Un dia més el projecte Castor és qui marca l'actualitat de la jornada. Avui en parlem perquè el primer estudi científic internacional sobre els terratrèmols a la zona del projecte Castor ha posat de manifest i reitera la correlació de l'episodi sísmic amb les operacions d'injecció de gas. No només això, l'estudi que s'ha publicat al Geophysical Journal International xifra en més d'un miler el nombre de terratrèmols enregistrats, al voltant del doble dels que havia constatat l'Institut Geogràfic Nacional inicialment. Segons científics del Centre d'Alemanya de les Ciències de la Terra, les universitats de Potsdam, Saragossa, la Complutense de Madrid, l'Institut de Geociències de Madrid i l'Observatori de l'Ebre, la injecció hauria provocat els terratrèmols al incrementar la pressió i reactivant una falla pròxima. Després que els informes del mateix Institut Geogràfic Nacional i l'Institut Geològic i Miner constatessin la relació causa-efecte, l'estudi, titulat La seqüència sísmica de setembre-octubre de 2013 al litoral d'Espanya, un cas de sismicitat disparada per la injecció de gas, ha estudiat les dades sísmiques aportades per les dues estacions finançades per la mateixa promotora del magatzem Escal UGS que va instal·lar i gestiona l'Observatori de l'Ebre. La depuració d'aquesta informació corresponent a estacions sísmiques més pròximes a la zona del reservori submarí i l'ús de noves tècniques d'anàlisi ha permès elevar la xifra de terratrèmols inicials incorporant alguns que no van poder ser detectats per la xarxa estatal i la catalana, amb les dades de les quals també han treballat per sota d'1 i 0,5 graus a l'escala de Richter. Dels més de 500 i fins i tot 600 apuntats per l'Institut Geogràfic Nacional, a més d'un miler en un període de 40 dies. Fins i tot apunten els terratrèmols haurien assolit una magnitud màxima de 4,3 graus a l'escala de Richter una dècima per sobre de les anteriors dades. Són aquests els de major magnitud en els quals se centra la investigació. Segons l'estudi, la causa més probable d'aquests sismes majors es troba precisament en el procés d'injecció que va tindre lloc entre principis de juny i mitjans de setembre de 2013. Especialment durant aquest últim mes, quan l'empresa va entaforar al magatzem uns 75 milions de metres cúbics de gas en menys de 3 setmanes, amb pics d'injecció de 8 milions de metres cúbics diaris, una seqüència temporal i espacial que coincideix, segons constata el sismòleg de la Universitat de Saragossa i coautor de l'informe, Álvaro González. Anteriorment, recorden els experts, la sismicitat a la zona havia estat testimonial i justament va començar a manifestar-se amb l'increment de les injeccions en un 147% el dia 5 de setembre. El sismòleg de la Universitat de Saragossa, Álvaro González, constatava que les injeccions de gas es troben al darrere dels moviments sísmics i així ho declarava a l'Agència Catalana de Notícies. L'escoltem.
Al ingestar gas en las rocas tiende a reducirse la fricción en las fracturas, en las fallas de esas rocas. Entonces eso puede favorecer que los bloques de roca se muevan uno con respecto a otro en esos movimientos bruscos es en los que se generan las vibraciones que son los terremotos. Es decir, que la inyección de gas tendería, ¿sí?, según esta interpretación más probable, haber reducido esa fricción y favorecido esos movimientos.
Per la seva banda, la responsable de sismologia de l'Observatori de l'Ebre, Estefania Blanc, explicava que s'han pogut arribar a comptabilitzar més d'un miler de terratrèmols utilitzant noves tècniques d'anàlisi.
Com s'han utilitzat unes tècniques d'anàlisi que són més novedoses, això el que permet és detectar terratrèmols molt, molt petits. Molt petits que nosaltres manualment no podríem detectar, però amb aquestes tècniques sí que es detecten. Estem parlant de molts més terratrèmols del que potser s'havia dit inicialment, però és perquè són terratrèmols molt petits, magnituds inferiors a 1, a 0,5 i inclús inferiors.
Diferents experts i el mateix estudi confirma, a més, que la sismicitat generada per les injeccions pot manifestar-se de manera diferida temps després, fins i tot els fenòmens de majors magnituds, però habitualment no generen aquestes magnituds, com s'hauria constatat en un camp de petroli a Texas, on es va utilitzar el gas per intentar extreure més petroli, arribant als 4,4 graus d'intensitat. La falla mobilitzada per la injecció de gas seria la batejada com a Castor, descoberta recentment per l'Institut Geològic i Miner Espanyol, i no la falla oriental d'Amposta, que actua també com a segell lateral del magatzem, impermeabilitzant tota l'estructura. L'estudi es refereix al procés com a sismicitat disparada, és a dir, que la injecció de gas hauria accelerat de manera decisiva un fenomen que amb el temps s'hauria acabat produint, o potser no, per les tensions acumulades al subsol. Altres experts no dubten que es tracta d'una forma de sismicitat induïda per la injecció de gas. Tot i disposar d'informació sísmica sobre localitzacions, orientacions i falles, l'estudi admet que els experts no han pogut utilitzar totes les dades de les quals ha disposat l'Institut Geològic i Miner Espanyol i que es troben en poder de l'empresa per avaluar l'episodi. L'equip d'autors està liderat per Simon Sesca, del Centre Alemany de Ciències de la Terra, i inclou investigadors d'altres institucions alemanyes i espanyoles. Com dèiem, en començar la Universitat de Potsdam, Alemanya, la Universitat de Saragossa, la Complutense de Madrid, l'Institut de Geociències i també l'Observatori de l'Ebre. D'altra banda, i per acabar, cal dir també que la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha convocat per al pròxim divendres una assemblea informativa que es farà a partir de les 10 de la nit al Centre Cívic d'Alcanar, una assemblea que té com a principal objectiu mostrar la informació a la població sobre l'estat actual del projecte després que la promotora, Escal UGS, en mans del grup ACS, hagi decidit renunciar a la concessió del magatzem de gas per després reclamar a l'Estat que la compense per una inversió que pot rondar els 1.600 milions d'euros.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem ara parlant de temes que afecten l'atenció sanitària. La Fundació Terra Alta Segle XXI convenia amb l'Institut Català de la Salut prestar temporalment el servei de rehabilitació de tota la comarca a Gandesa. A partir d'avui mateix, 1 de juliol, al Centre d'Assistència Primària, el CAP en Gandesa, s'oferirà el servei de rehabilitació ambulatòria i logopèdia que fins al moment s'ubicava i es prestava a Batea. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El Departament de Salut ha acceptat la proposta de la Fundació Terra Alta Segle XXI de prestar aquest servei de rehabilitació ambulatòria i logopèdia de la comarca de la Terra Alta a l'únic centre homologat del departament, que és el Centre d'Assistència Primària de Gandesa. Així, a partir d'avui mateix, 1 de juliol, aquest servei de rehabilitació l'entitat el prestarà al centre de la capital de la Terra Alta en el seu horari habitual de les 9 del matí a les 6 de la tarda. Concretament, l'Institut Català de la Salut i la Fundació Terra Alta Segle XXI han formalitzat un conveni de col·laboració per compartir temporalment les instal·lacions de l'empresa pública a tota la comarca. D'aquesta manera es dona compliment a l'auto de la jutgessa del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona davant la conseqüent impossibilitat d'oferir el servei de rehabilitació ambulatòria i logopèdia a la comarca en el centre que l'entitat té ubicat a Batea, tal com explica el director territorial de Salut Albert Gómez.
El compliment de l'auto de la jutgessa del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, vam comunicar a la Fundació que es tenia d'acatar aquesta decisió judicial i la Fundació ens ha fet la proposta que la Delegació de Salut ha vist amb bons ulls de traslladar temporalment, fins que no es produeixi la resolució del contenciós administratiu, temporalment traslladar aquesta activitat de la rehabilitació ambulatòria i logopèdia a l'únic centre que tenim de la Terra Alta acreditat a tals fins, que és dins de l'Institut Català de la Salut el servei de rehabilitació que té el CAP de Gandesa. Llavors, la Fundació, doncs, a partir del dia 1 de juliol, prestarà els serveis de rehabilitació ambulatòria i logopèdia al CAP de Gandesa en el mateix horari, de dilluns a divendres. Això és l'acord que ens ha manifestat el president de la Fundació, en el qual, doncs, CatSalut li dona el vistiplau.
Pel que fa al servei de rehabilitació domiciliària, la Fundació Terra Alta Segle XXI continuarà mantenint el servei habitual als domicilis, una situació que es mantindrà fins que es conegui la resolució del recurs contenciós administratiu plantejat per la Fundació Terra Alta Segle XXI.
Gràcies, Josep. Parlem ara dels serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta, que posen en funcionament, també avui, coincidint amb l'inici del mes de juliol, el servei de menjador social infantil, per tal de garantir que els infants de famílies amb pocs recursos tinguin les necessitats alimentàries cobertes, com a mínim fins que comenci el nou curs escolar. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs efectivament, l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta ha augmentat per aquest estiu 2014 els recursos que es van destinar l'any passat en posar en marxa el menjador social infantil, que es va endegar per garantir els dinars dels infants que durant el curs es beneficiaven dels menjadors escolars. Així, l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament d'Amposta garantirà durant els mesos de juliol i agost l'àpat principal a 34 infants de la ciutat, davant les circumstàncies de precarietat econòmica d'aquestes 16 famílies que són usuaris dels serveis socials de l'Ajuntament i donat que els menjadors escolars deixen de funcionar durant les vacances d'estiu. La regidoria de serveis socials, en coordinació amb els mateixos centres escolars i també l'Hospital de la Ciutat, ha detectat quins infants estan en risc de no tenir garantit un àpat principal al dia durant el mes de juliol i agost, i així han tirat endavant aquest projecte per segon any consecutiu. Ho explicava la regidora de Serveis Socials, Laia Subirats.
Bé, lamentablement, la situació de crisi econòmica que perdura durant ja fa uns quants anys ens obliga com a Ajuntament a donar resposta i no mirar cap a una altra part. Per això, l'any passat ja vam començar un menjador per a l'estiu, durant els mesos de juliol i agost, per a aquests xiquets i xiquetes, tant derivats de serveis socials com des dels mateixos centres educatius, el que es fa és donar una dieta equilibrada durant els mesos d'estiu que no tenen o que no hi ha obert el menjador de les escoles a través de la beca menjador.
D'altra banda, també cal destacar que les entitats solidàries de la ciutat donaran resposta també a les famílies necessitades en suport alimentari. El servei es complementarà amb la contractació de dos monitors de lliure per tenir cura de les criatures i del correcte funcionament del menjador. A més, s'han realitzat petites obres d'adequació del menjador de l'escola per millorar el servei. En total, s'invertiran en aquest moviment solidari, en aquest suport econòmic a les famílies més necessitades, uns 6.000 euros.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
L'informatiu Inútil.
Novament, la crònica informativa del dia ens porta a Santa Bàrbara, un municipi on es crea una associació de discjòqueis. L'objectiu és crear un espai de trobada i d'intercanvi de coneixements en aquesta disciplina artística. La nova associació farà la seva presentació oficial en societat en el transcurs de les properes festes majors al municipi planer. Novament, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Es tracta d'una associació de discjòqueis, al capdavant de la qual es troba el planer Álvaro Eixendri, qui explicava que l'associació neix després d'observar que feia falta organitzar el grup de joves aficionats punxadiscos que al nostre poble i a la comarca. Després d'un primer intent improvisat, Eixendri deia que van decidir muntar-ho bé i legalitzar l'associació. Ara, doncs, un cop superats tots els tràmits burocràtics, es presenten en societat. Escoltem, Álvaro.
Vaig trobar en falta que hi havia aquesta necessitat de crear algo perquè la gent, ja sent jovens, gent gran, DJs, que poguessin anar i agafar-nos per anar a posar música. Què va passar? Que després vam intentar crear un grup de 4 o 5 xavalets que volien començar això. Vam tenir diversos obstacles per tirar endavant, però després vam decidir, ostres, per què no muntem un legal, una associació que es puguin associar tots els DJs del poble, gent que es vulgui formar per a DJ, i llavors començar a treballar. Ha costat una mica, no, tots els papeleos, la justícia, tots els papers que hem tingut que presentar i tot això, però ara ja està legalment constituïda, NIF, i ja tot registrat.
L'objectiu de l'associació, segons Álvaro, és unificar i oferir un punt de trobada a tots els discjòqueis del territori per a que els més novells puguen compartir formació amb els més professionals, organitzant després exhibicions per mostrar les habilitats apreses i també col·laborant als actes que organitzen altres entitats o particulars.
Aquesta associació el que ha volgut és unificar tots els DJs del poble o de fora del poble, dels pobles voltants, que vulguin associar-se, més que res per a donar formació, formar-se ells com a DJs novels, els que comencen, o altres que ja són DJs, pues, anar formant-se a nivell ja de fora, i llavors durant l'any en exhibir-se, anar presentant la feina feta durant tot aquest curs, i a part col·laborar en altres entitats que ens demanen la col·laboració.
L'associació neix sense ànim de lucre, per això els possibles ingressos que puguen tenir per les seues actuacions es destinaran a la compra de materials per a la formació. Els socis i col·laboradors hauran de pagar una quota de 20 euros anuals i, de moment, i per donar-se a conèixer, han creat un perfil al Facebook. Eixendri explicava que la intenció és la de disposar d'un viver de DJs que inclogui els diferents estils que hi ha en aquesta professió, per adaptar-ho a la possible demanda per amenitzar festes o actes. La nova associació ja té previstes un parell d'actuacions, tant en festes privades com públiques, i la seva presentació oficial serà durant les properes festes majors, en un acte que organitzen conjuntament amb un establiment restaurador del municipi.
Gràcies, Josep. No deixem de parlar de qüestions que afecten la gent jove, tot i que en este cas ho fem per una qüestió molt diferent. L'àrea de treball de l'Oficina Jove del Montsià, en col·laboració amb la xarxa Montsià Jove, ha organitzat una nova jornada sota el lema Destí Europa. Jornada adreçada als joves de la comarca interessats en treballar o estudiar en alguns dels països de la zona comunitària. La jornada tindrà lloc el proper dia 9 de juliol a la sala Emili Vives i Bertomeu del Consell Comarcal del Montsià, entre les 11 del matí i la 1 del migdia. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar resposta a les preguntes que se solen plantejar els joves quan decideixen marxar a treballar al Regne Unit o marxar d'Erasmus. Europa ofereix la possibilitat de treballar i estudiar mentre s'aprèn l'idioma del país d'acollida i en aquesta jornada, Guillermo García, director comercial de l'empresa 3 o'clock Opportunities, presentarà el servei de recerca de feina al sector de l'hostaleria amb l'allotjament al Regne Unit. D'altra banda, Ramon Closas, tècnic de gestió del programa Joventut en Acció de la Direcció General de Joventut, presentarà el programa Erasmus. Per a més informació i per formalitzar les inscripcions a la jornada, us podeu adreçar enviant les vostres dades personals, nom, cognoms, telèfons, adreça de correu electrònic, DNI i població a l'adreça treball.moncia@oficinajove.cat. treball.moncia@oficinajove.cat. En acabar la jornada, que recordem es farà a la seu del Consell Comarcal el proper dia 9 de juliol, es lliurarà també el certificat d'aprofitament. I encara parlant de qüestions que afecten un públic jove, anem també cap a l'Aldea. Míriam Ferrando, la regidora de Joventut, informa a través d'una nota de premsa que el proper dia 4 de juliol a les 9:30 de la nit començaran els actes del que enguany serà la desena trobada de joves a l'Aldea 2014. Per tercer any consecutiu, els aldeans i aldeanes ajudaran a tots els participants a descobrir un dels molts misteris existents en el sempre enigmàtic Egipte, adoptant la personalitat d'un detectiu. Dissabte a la tarda continuaran amb els actes de la trobada, amb una xerrada per als esportistes i també per a totes aquelles persones que hi estiguen interessades. Les activitats acabaran amb els actes de la festa Flash FM amb la col·laboració dels Quintos 96. Des de l'organització esperen que tots els joves, aldeans i aldeanes puguen gaudir d'aquest cap de setmana organitzat única i exclusivament per a la seva diversió. Els actes de la trobada de joves aldeans començaran, com hem dit, divendres 4 de juliol amb la celebració d'una gimcana d'orientació nocturna pels carrers del poble. A partir de les 8 de la tarda hi haurà venda d'entrepans i refrescos a la plaça de l'Ajuntament i ja a les 10 de la nit es donarà el tret de sortida en aquesta gimcana nocturna. Dissabte, dia 5 de juliol, a les 7:30 de la tarda, està prevista la celebració d'una xerrada sobre l'esport i el funcionament del pulsòmetre al casal de joves a càrrec del metge de la Unitat de Medicina Esportiva de la Clínica Terra de l'Ebre, Joaquim Guasch. Les places són limitades i per assistir en aquesta xerrada s'han de formalitzar inscripcions bé al casal jove, bé al telèfon 600 850 857. Per últim, a les 9:30 de la nit hi haurà sopar al bar-restaurant La Llar dissabte i el punt i final a tota l'activitat d'aquest cap de setmana jove el posarà la festa flash que pràcticament pels vols de la mitjanit es celebrarà al camp de futbol de terra de la Unió Esportiva Aldeana.
Hola, sóc una gota d'aigua i em dic Mollet. I el dia 13 de juliol em mullaré per l'esclerosi múltiple, a més de 600 piscines de Catalunya.
Jo em dic Loli i sóc una gota d'oli. Durant tot el mes de juliol trobaràs l'oli del Mollet a més de 1.000 supermercats.
Informa't a www.fem.es.
L'actualitat diària a l'informatiu Emuté.
I no abandonem les propostes festives relacionades amb el temps de lleure perquè per al proper cap de setmana l'Associació de Veïns Serramar ha programat les seues festes majors. Festes que enguany arriben a la tercera edició, que ja, evidentment, i per tant, s'havien celebrat en 2 anys anteriors. Llavors, això sí, concentraven tota l'activitat en una única jornada. Per enguany, les activitats s'allargaran al llarg del proper cap de setmana, començant el proper divendres, dia 4 de juliol a la tarda, fins pràcticament diumenge a la nit. 3 dies d'activitat, novetat que comentava als nostres micròfons la regidora de festes a l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fischer.
Ja és el tercer any que comencem unes festes majors que d'Alcanar Platja, que estan al Serramar, estan ubicades allí completament. És l'organització i l'associació de veïns que ens ho va proposar i, doncs, per tant, se fan allí. Van començar en un principi en unes festes que només tenien un dia, i aquest any, bueno, la novetat serà que es fa tot un cap de setmana. Començaran el 4 de juliol, el dia 5 dissabte hi haurà moltíssimes activitats i el dia 6 diumenge, després de tot un ventall d'oportunitats i d'activitats que s'aniran fent durant el dia, finalitzarem en un correfoc que donarà, bueno, pues, el final de festes, no?, en llum i en color. Però ja et dic, per primera vegada se faran 3 dies, són unes festes que ja s'estan consolidant i aquest any, pues, farem les festes majors durant 3 dies.
Unes festes que entre els seus actes presenten propostes com diferents exposicions de fotografia, de pintura o de bitlles. A la seu del restaurant Serramar també hi haurà un ball popular al càmping Alfax en divendres a la nit. Per dissabte han organitzat una caminada popular a partir de les 9 del matí, un mercat artesanal, mercat de segona mà i intercanvi de xapes de cava a les 10 del matí, una musclada popular també en el transcurs del matí de dissabte i un ball de vermut cap al migdia. A les 2 de la tarda de dissabte faran el dinar especial de les festes 2014 al restaurant Serramar. És obligatori de fer reserva prèvia a tots aquells que hi vulguin participar. A la tarda, activitats infantils, campionat de petanca, exposició de cotxes de tuning i ja a la nit hi haurà un sopar de pa i porta per acabar la jornada de dissabte amb la celebració d'una revetlla popular amenitzada pel grup Almas Gemelas. Diumenge dia 6, de bon dematí també, a partir de les 9, bicicletada popular. A les 10 i mitja, botifarrada popular. A les 11 del matí, exposició de motos clàssiques, tribut a la Vespa. I ja al migdia, cap a les 2, començarà el concurs de paelles, per al qual prèviament s'ha de formalitzar inscripció. Tot seguit, en acabar el concurs, totes aquelles persones que ho desitgen podran tastar aquestes paelles populars, això sí, prèviament havent comprat els tiquets. S'ha de portar plat i cobert a tots aquells que vulguin participar d'aquest dinar popular. A la tarda de diumenge, novament activitats per als més petits, inflables, final del campionat de pitanca, desfilada de twirling i també la celebració d'un cremat popular i el correfoc que posarà el punt i final a les festes majors d'enguany a la urbanització Serramar.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis, col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Hola, sóc una gota d'aigua i em dic Mollet. I el dia 13 de juliol em mullaré per l'esclerosi múltiple, a més de 600 piscines de Catalunya.
Jo em dic Loli i sóc una gota d'oli. Durant tot el mes de juliol trobaràs l'oli del Mollet a més de 1.000 supermercats.
Informa't a www.fem.es. Mollet!
Augment de la inestabilitat aquest migdia i sobretot tarda a les comarques del terç oest de Catalunya. Pot arribar alguna tempesta des de l'Aragó, franja de Ponent, fregant el terç oest de Catalunya. Ja s'ha produït algun ruixat a primera hora del matí i el Pirineu i Prepirineu Lleidatà és on l'activitat tempestuosa podria ser més present localment amb forta intensitat. Com més a l'est, menys núvols, tot i la presència d'intervals de núvols, i sembla que la Costa Brava aquesta tarda seria l'àrea amb menys nuvolositat. Alguns núvols sí, però potser no excessivament importants. Temperatures a ratlla. De cara a demà, estables, demà passat baixaran i tant demà com demà passat les tempestes localment fortes podrien afectar les comarques de Lleida i Tarragona, sobretot com més a l'interior i a prop de l'Aragó. No es descarta la calamarsa i la pedra, atenció. I a la meitat és de Catalunya, nuvolositat variable i si arriba algun ruixat serà aïllat i a punts interiors.
Com cada dia mirant cap al cel i avui amb aquest anunci d'increment de la inestabilitat arribem a l'hora de posar el punt i final, tancar i acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dimarts 1 de juliol que novament ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar un dia més, gràcies per escoltar-nos. Demà hi tornem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.